Per aquestes festes, visiti Celler Cal Cavallo, perquè des de 1968, dia a dia, Celler Cal Cavallo ho té tot per celebrar-les com cal. Vins de denominació, selecció de caves, licors, refrescos, aigües minerals, vi de les diferents comarques de Catalunya i també vermut amb el sabor d'abans, el detall, conserves i d'altres productes. Celler Cal Cavallo, per tenir-ho tot a punt i amb els preus que més li agraden. Celler Cal Cavallo, carrer Plana de l'Hospital 35, a 50 metres del monestir.
Bo.
Naturalment. Els torrons de pastisseria Sàbat estan elaborats artesanalment en el seu obrador. Són torrons originals en el seu tamany, en els seus gustos i, sobretot, estan pensats per agradar, sorprendre i gaudir dels millors moments de les festes de Nadal. Aquestes festes, vine a pastisseria Sàbat i et ficaràs tots els teus a la butxaca.
Pastisseria Sàbat, al carrer Santiago Rusiñol 46 i a la Rambla Ribatallada 8.
Tots els que formem Sofepont i Pont Llar us desitgem que passeu unes festes plenes de joia, així com també a tots els éssers d'aquest món. Sofepont, carrer Francesc Moragues 44 i carrer Girona 3. Pont Llar, carrer Girona número 4. Un entranyable Nadal i pròsper any nou.
Que aquestes festes de Nadal siguin per a tots nosaltres el motiu d'un sentiment profund d'estimació.
MediaMark, centre comercial Sant Cugat. Unes entranyables festes per tots.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Sona aquesta música, avui és dijous, vol dir que comença el Mota Comèdia, la revista de les arts escèniques a Sant Cugat. Avui tindrem uns convidats que ens parlaran de la cantata que aquest any celebra la desena edició de Camerata Sant Cugat. I també parlarem amb un grup de Sant Cugat, la Muscària, que es dedica a fer titelles per grans i per nens. Però abans de tot, la homilia del Mota Comèdia. Avui, Porno Hisenda. Estimats germans, el passat dijous, dia 11 de desembre, el director del Festival Temporada Alta, Salvador Sunyer, va convocar una roda de premsa per explicar els resultats d'aquesta darrera edició, un èxit esclatant, perquè la programació nacional i internacional del primer nivell ha tingut una creixent repercussió fora de les nostres fronteres, un èxit de públic i de crítica envejables per qualsevol. Rècord d'entrades venudes, 37.815, que suposa una ocupació del 94%, i sobretot, cal remarcar-ho, un elevat finançament privat, cosa que és, com a mínim, diríem que singular. Temporada Alta té un pressupost de 2,8 milions d'euros i ha fet d'ingressos un 23% i d'esponsors un 27%. La resta, ajuts públics, essencialment Generalitat, Ajuntament i Diputació de Girona, a la recerca de que finalment els ajuts siguin la tercera part. Sunyer, abans d'explicar tot això, treu d'una carpeta dues revistes pornogràfiques, Tacones Altos i Vecinas Jóvenes, i explica que tributen un 4% d'IVA. Després, ensenya una entrada de Macbeth, un dels èxits del Festival d'Òpera Contemporània, i explica que això paga el 21%, com tots sabem. Però a continuació, explica una cosa que n'explica moltes més. El Ministeri de Cultura, a un dels festivals d'arts escèniques, i no només això, sinó molt més, d'aquest país, que com deia Peric, no sé si és una merda o aquesta merda és un país, el Ministeri, repeteixo, ha concedit una subvenció de 52.000 euros i el festival ha recaptat 105.637 euros directament. O sigui, com ironitza Sunyer, temporada alta ha contribuït amb 53.537 euros per Hisenda, descomptant la subvenció que havien donat. Tampoc és exacte, perquè segons explica, el total d'IVA per diferents conceptes que han pagat ha estat finalment de 375.000 euros. O sigui, a veure, revistes porno, 4%. Els toros estan dins de la baixada anunciada pel ministre senyor Montoro, perquè són, dice, patrimonio cultural immaterial. Probablement serà del 8%. El futbol ja té un 10% d'IVA, amb la particularitat que tots, escoltin, tots els equips de primera i segona divisió, amb l'excepció del Real Madrid i el Futbol Club Barcelona, tenen un deute amb Hisenda que puja a 600 milions i a la Seguretat Social de 17 milions. Ho tenim clar? Això és la porno Hisenda espanyola.
Escolti, senyor Duart, escolti, aviam, això que acaba de dir, m'està dient que el senyor Bert, aquell home tan il·lustrat, resulta que fa pagar menys a les revistes porno i els toros, home, va, no, home, no em faci riure, que paguen menys aquests que un bon Hamlet, home, això és impossible, no em faci riure, no ho entès bé.
Jo hi he explicat, Isabel, perquè hi ha molta gent que no ho sap, això. Tinc que ho sàpiguen, convé que ho sàpiguen, I convé que ho sàpiguen. De totes maneres, a veure, el senyor Ver i el senyor Montoro i tot l'equip governamental, no ens equivoquem,
Sí,
són
clar,
tots plegats,
no treballen en equip, sí.
Ah,
però escolti, m'està dient que el senyor Montoro i tots aquests es miren les corrides de toros i les corrides de... Bueno, ja m'entén, o sigui, deixa-m'ho estar, no em faci
vostè,
parlar,
vostè
hombre.
Vostè s'imagina, Isabel, que fessin, tanquessin els clubs de futbol, tots els clubs de futbol perquè no paguen Hisenda, com hi passaria amb una companyia que estigués fent teatre en un lloc i no pogués pagar? Vostè s'imagina les manifestacions que hi haurien a totes les ciutats espanyoles?
Vostè creu que hi hauria manifestacions?
Si tanquen el futbol? I tant!
Vol dir...
Ai, deixem-ho, dona, deixem-ho. Com deia al començar el programa, aquest diumenge al Teatre Auditori tindrem una cantata. I aquesta cantata, que està composada per Albert Guinovart i a partir d'uns poemes de Jordi Pàmies, l'estarà recitada per una actriu que ja ens ha acompanyat alguna vegada i que ara tenim a l'altra banda de la línia telefònica. Marta Angelat, bon
dia.
Hola,
què
tal?
Com
estàs?
Bé, molt bé.
Bueno, jo estic content de tenir-te aquí una vegada més, ja sé que et demano amb freqüència, però és que ja t'ho vaig dir, és que fas tantes coses que són bones, que clar...
Bueno, i que no pari.
I que no pari, que ja veus que el tema està una mica fotut. Clar que es podem dedicar al futbol, també.
Sí, però n'hi ha alguns que no, eh? Jo al futbol, francament... No, tot això que deies, només tinc un qualificatiu, és indecent, o sigui...
Però com a mínim estàs d'acord, no?
Home, Eduard, és vergonyant, és la cultura... En fi, és que no hi ha paraules.
Però això del patrimoni immaterial, que deia el tema dels toros, doncs clar, també té la seva cosa, eh?
Sí, home, i que pues això, que pagui menys una revista pornogràfica que un espectacle teatral...
Jo és que penso, Marta, que malauradament, per segons qui, és més porno, segons quin espectacle, per exemple, el Macbeth, per dir-ho d'alguna forma, o que aquesta revista Les Vecines Jóvenes.
No, el que passa que aquest govern té una clara intenció de retrocedir en el tema cultural. La cultura d'un país no és només anar a veure un espectacle. La cultura vol dir informació i obertura mental i moltes coses, i això en aquest govern no li interessa. O sigui, com menys pensi la gent, millor per ells, m'entens?
Està claríssim. De tota manera, Marta, fem una cosa, perquè com que estaríem... Això podríem tenir...
Sí, això seria molt llarg.
Una conversa molt llarga. I que podem tenir un altre dia, vull dir que no, escolta'm, això no té res a veure. En definitiva, bueno, tu tens aquí ara aquests poemes de Jordi Pàmies, que diràs el diumenge, amb aquesta cantata que és la desena edició de Camerata, i m'agradaria que ens diguessis una mica com són aquests poemes, com són aquests versos.
Aquests poemes són una mica diferents. Jo fa 3 anys que col·laboro amb Camerata a la cantata, també hi vaig fer el Carmina Burana, però el que és amb la cantata ho he fet 3 vegades, i aquest any són diferents de les dues edicions anteriors. Tenen un caràcter més religiós, no? O sigui, més enfocat al que és el Nadal i el simbolisme doncs del Nadal, de Crist, de religió, d'Israel. Són uns poemes, doncs, els altres anys eren coses més, podríem dir, més generals, més genèriques. Aquest any, doncs, és molt, molt enfocat al tema cristià, per dir-ho d'alguna manera.
De tota manera, seguint una mica l'obra d'en Jordi Pàmies, ja respon, perquè
exacte,
té una obra com
exacte,
la veu de l'Àngel, que ja va una mica amb aquesta línia, potser, no?
Sí, ens parla, home, del món nou i d'una esperança i de pau, i, en fi, tots són conceptes molt lloables, vull dir que... Però, evidentment, està en la seva línia, sí, sí.
No, no deu tractar amb el ministre Verge, segurament.
No crec.
Escolta'm, quan tu feies la primera vegada que vas fer una pel·lícula, aquella Ciega Verde, haguessis pogut pensar que passava una cosa com que està passant en aquest moment, en aquest país?
No, home, en aquell moment jo era molt petita i no pensava gaires coses, no? La infància no et dona... Però vaja, no m'ho hagués pensat, no quan tenia 7 anys, quan en tenia 30, tampoc m'ho hagués pensat que podíem arribar a estar com estem. De tota manera, jo t'he de dir, Eduard, que crec que estem en un moment de canvi molt important, no només aquí a Espanya, crec que és un canvi molt més general a nivell global, i a mi em sembla bé que hem d'arribar fins al fons, m'entens, de les coses, mm-hmm. perquè hi hagin realment canvis autèntics que serveixin. Jo crec que s'ha de dinamitar moltes coses.
Clar, el que passa que penso que a vegades és difícil. Tu, precisament, ets una persona que has fet molta obra, sobretot la que has dirigit tu.
Sí.
Però has dit tu que són obres que, precisament, estic convençut que segons quin tipus de personal no li acaben de començar, perquè unes veus, per exemple, per dir alguna cosa, no? O no cal dir-ho Coc, doncs són unes obres que inclús Coc amb un cert humor,
presenten unes situacions... Home, a mi m'interessa la problemàtica del ser humà, la problemàtica social, la problemàtica... A mi m'agrada mirar cap endins sempre, no?, de la persona, és el que realment m'interessa. El que passa que, bueno, mirar cap endins en aquest moment també és mirar cap enfora, perquè estem en una situació... Ja la última, lo de la llei aquesta mordassa que ens porta a molts anys enrere.
Sí.
Però jo tinc l'esperança, doncs, de que hi haurà canvis, és que n'hi han d'haver, perquè si no és impossible. Hi ha d'haver canvis, n'hi ha d'haver. I crec que tots estem preparats per aquests canvis, o com a mínim ho hem d'estar, saps? Perquè... Jo confio, perquè és que jo, si no confio, em moro, saps? Sí.
Bé, escolta, de moment pensem que tenim aquí la Camerata el diumenge.
Sí.
I que hi haurà, com a mínim un cant, en aquest cas, doncs, també amb aquesta esperança que estaves dient, o sigui, un cant a pensar, no hi ha el naixement des del punt de vista cristià, sinó el fet, el que pot suposar, no?, des del punt de vista familiar i social, el fet de tenir aquesta possibilitat, i aquell poema de dalt d'en Segarra que parla dels homes de bona voluntat, diríem,
exacte,
persones de bona voluntat,
sí.
No?
No, i a part, la cantata són parèntesis, no? Hem de fer, si no, no podríem suportar-la, la vida, si no tinguéssim petits globus que, com pot ser la cantata, ara concretament, que parlem d'això, doncs un espai on la música, on la paraula agafa el protagonisme i en aquell moment ens deixem impregnar per tot això, tot això ens fa sortir de coses, no? I ens dona gasolina per tirar endavant, eh? Vull dir que jo trobo que és molt important tots els fets culturals i la cantata ja s'ha convertit en un referent, no? I a més aquest any que és la desena edició, vull dir que ja té un llarg recorregut això, sí, sí.
Molt bé, doncs Marta, t'agraeixo molt que hagis tingut la paciència d'esperar.
No, home...
I com que, a més, m'has recolzat amb aquesta humilia, amb aquesta, que també és religiosa, quan tu pots veure, em dirigeixo sempre als estimats germans. Penso que la gent que ens està escoltant, d'alguna manera, formem una part com una germandat.
Exacte.
En aquest cas, una germandat que estimem doncs, la cultura, que estimem el teatre, que estimem la dansa, que estimem la música, i en aquest cas...
Si un dia vols fer un monogràfic sobre aquestes temàtiques, ja pots comptar amb mi, eh?
Molt bé, molt bé. Escolta'm, de totes maneres, a veure, a mi m'agradaria fer una mica com el teu pare quan feia el pitoniso pito,
sí.
I que ell, doncs, tenia aquelles previsions, només que les feia només en un àmbit determinat, però
sí,
igual, les podem fer igual, eh?
Sí, sí.
Les podem fer igual. Doncs moltes gràcies per estar aquí.
Vinga, vosaltres.
I el diumenge es veiem.
Molt bé, allà estarem.
Molt bé,
vinga,
adeu.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu,
adéu,
adéu.
Del fons d'un negre ven l'udol la riba.
Del fons d'un negre ven l'udol la riba. L'udol la riba.
La verge i el fillet n'estan tremola.
Estem parlant de la cantata que es farà el diumenge al Teatre Auditori i ara ho farem, continuarem enraonant amb un altre convidat, en aquest cas amb el compositor Albert Guinovart.
Pensat sempre m'han dit que el món és una meravella. Jo que en les nits de somni ardent amb blancs llençols i amb ballets blanques veia passar feliç la gent amb la mirada clara i franca.
Sempre he mirat de si el més fort.
Jo sempre he vist florir la sort.
Sempre he lluitat per sobreviure.
Jo l'he voltat, he vist somriure.
Sempre he volgut morir matant.
Tota la vida he estat jugant.
Sempre m'hi ha anat jugant la vida.
I no m'ha fet mai cap ferida.
Perquè ha plorat com mai no havia vist.
La desena edició de la cantata de Nadal, organitzada per Camarata Sant Cugat, estrena absoluta de Font d'Aigua Viva, una cantata per a cor mixta, cor infantil i orquestra, composada per Albert Guinovart. Albert Guinovart, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Gràcies, Albert, per estar aquí amb nosaltres. Bona tarda.
Sí, hola, què tal?
Hola. Gràcies per estar aquí, deia.
Gràcies.
I per poder compartir aquests minuts per poder parlar de primer de la música que has fet per aquesta cantata,
uh-huh,
que com cada any fa la Camarada de Sant Cugat. En Xavier Baulia suposo que et va convèncer de fer-la. Com va ser això?
Doncs sí, ja fa uns quants anys que vull dir que ens anem trobant i em diu, ah, voldria que fessis això, i bueno, jo sempre vaig molt de bòlit, vull dir que per sort doncs tinc molts encàrrecs i sempre em va malament, però bueno, aquest any em va convèncer perquè era el desè aniversari, i diu, home, ho has de fer, jo tinc altres coses, la veritat, vull dir que aquesta mateixa setmana vaig molt atabalat, però bueno, vaig pensar que era una ocasió de celebració única i com que penso que també té molt de mèrit tot el que fa el Xavier i la Camarata, doncs que valia la pena fer l'esforç, no?
Clar, tu parles d'aquest home que tens molta feina i que no et queda temps, però clar, és que no et pot quedar temps, perquè si jo parlo d'un compositor que abarca pràcticament tota la música, és així.
Déu-n'hi-do,
sí, sí. Has fet teatre musical, has fet òpera, has fet ballet, has fet simfònic coral, has fet simfònica de cambra, per sí. Piano, per cobla, per cinema, per televisió...
Sí, sí.
Escolta'm...
Sí, faig de tot, dono concerts com a pianista i també dono classes, o sigui,
exacte,
que
perquè,
ja no em falta fer res.
Perquè precisament d'aquí poca estona també tens classe.
Sí, perquè dono classes a l'ESMUC, sí.
Bé, escolta'm una cosa, et vull preguntar. L'obra, aquesta cantata,
sí.
Parteixes dels poemes d'en Jordi Pàmies.
Exacte.
Aleshores, digue'ns una mica què et van suggerir i què podrem escoltar el diumenge.
Molt bé. De fet, la suggerència va ser del Xavier Baulies, Són amics amb en Jordi Pàmies i em va dir, escolta, diu, jo crec que... Perquè moltes vegades no tinc massa sort, de vegades sí, de vegades no, perquè com que faig tantes coses, jo llavors li vaig dir, home, dic, a mi el que m'agradaria és tenir un bon text, un text de categoria, que em seduís, no?, per fer música. No pateixis, perquè ja veuràs que aquest cop t'agradarà molt, i efectivament, jo coneixia, però de sentides, però no l'havia conegut personalment en Jordi Pàmies, ni, la veritat, no coneixia la seva obra, i ens va fer una trobada i em van passar els seus poemes i em va agradar molt. És a dir, que de fet el Jordi Pàmies ha fet alguna adaptació per l'ocasió, però vaja, són poemes preexistents, que ell mateix va fer una preselecció de, crec que eren 9 poemes, i perquè jo fes i desfés, però bueno, jo n'he agafat 5 pels 5 números, i de fet no he desfet res, o sigui, perquè m'han semblat tan ben fets, tan bonics i tan profuns que no calia tocar res, no?
O sigui que són poemes que ell ja tenia escrits...
Sí, que estan que parlen al voltant del Nadal, no? O del naixement de Jesús, o de... Vaja, tenen un ambient nadalenc. L'únic que he fet és que amb un que es diu Cant de Nadal, que és l'últim, vaig tallar l'última estrofa perquè se'm feia molt llarg, no? Però, vaja, vull dir que ell em va donar tota la llibertat i no m'ha calgut perquè són molt musicals.
Aquesta adaptació que tu has fet, tu ja estàs molt acostumat de tota manera, perquè clar, amb el teatre musical, per exemple, és imprescindible sí. Lligar perfectament doncs, tot el que és la lletra, podríem dir, no? El
sí.
Contingut dramàtic mm-hmm. i la música.
Sí, tant.
I això tens una experiència des de molt jovenet, amb un Maricel que ha transcendit en els anys.
Sí, sí, mira, encara s'està fent ara.
Sí,
vull dir que estic molt content. No, sí, la veritat és que tinc ja experiència, no? Però com també diu un amic meu, diu, és que tu podries musicar el llistí telefònic, no? Perquè de vegades m'he trobat amb textos més bons i de vegades no tan bons, no? Però jo crec que en aquesta ocasió són molt bons, són poemes preciosos i... Vaja,
quina és la durada aproximada de la cantata?
Mira, jo crec que se'n va als 20 minuts.
20 minuts, Déu-n'hi-do.
Sí, em van dir que fos... Bueno, que era curta, perquè era una de les coses que em volia convèncer el Xavier. Però dic jo, el que passa és que quan jo m'hi poso, vull dir que no cal que sigui curta. Jo la veritat és que no he pogut estar cap assaig, perquè és que sempre coincideix amb altres coses. I o sigui que no he cronometrat el que és, però entre l'obertura i els 5 números... probablement passarem dels 20, no massa, però passarem 2 o 3 minuts, m'imagino.
Si t'atreviries a comparar-ho amb algun compositor conegut...
Mm-hmm. La música que he fet?
Sí.
Doncs la veritat és que no. O sigui, tinc moltes influències molt clares
com
tota
tothom,
la vida.
Com tothom.
Però vaja, vull dir que la sento molt meva, aquesta cantata... molt Vaja, jo tinc unes influències molt clares, per exemple, de Rachmaninoff, de Chopin, de Poulenc, dels americans, Bernstein i Gershwin, però, ja, però vull dir que això m'ha anat conformant un estil tota la vida, no? I no diria que s'assembla exactament amb un o amb un altre, sinó que jo crec que és molt Guinovart, eh?
Sí, jo la pregunta no és tant si és comparable amb algun tipus d'autor,
sí,
sinó aquesta línia que dius tu, perquè les influències jo penso que es tenen sempre, a tota l'època,
sí,
a tota la música de totes les èpoques, sempre ha tingut una influència d'una altra, no?
Sí, o sigui que és veritat és que he tingut en compte que això era una cantata pel Nadal, i els poemes són, encara que siguin al voltant de Nadal, tenen una càrrega poètica profunda, no? I llavors, vull dir, havia d'anar amb compte que no tot fos massa, vull dir, que tot fos molt, molt profund, molt lent, per tant, de tempo i això, i llavors hi han dos números especialment que he intentat que fossin molt alegres, sobretot l'últim. La idea era que he volgut fer com si fos una Nadala tradicional. Jo tinc molt, una col·lecció de Nadales molt àmplia d'arranjaments de Nadales tradicionals,
sí,
catalanes.
Sí, el conec.
Sí, que aquí també s'han cogat de tant en tant. I el que volia era una mica com fer una Nadala d'aquestes, però creada, no? És a dir, que sona molt popular. I llavors també la poso a l'obertura. Per tant, és un tema molt popular, popular original, però que intenta ser popular, per tant, que dongui l'alegria, perquè jo crec que aquests dies de Nadal, un sigui religiós o no, vull dir, la nostra tradició ens porta a ser uns dies que de família, d'il·lusió, d'esperança, i per tant volia que fos una música també no només profunda o sentimental, sinó alegre, no?
I a més, com deies al principi, estàs també ficat en un altre tema de Nadal, que em sembla que és,
sí,
aquest dissabte.
Sí, no, aquesta setmana, fixa't, ha sortit un disc del conte de Nadal, que vaig fer música sobre el conte de Nadal de Dickens,
sí,
amb els amics de la Unió i Càmera Musical, ha sortit aquesta setmana. I a més, exacte, com dius, aquest dissabte i diumenge al matí, o sigui, dissabte a la tarda i diumenge al matí, estrenem en el Liceu, en l'escenari del Liceu, la meva cantata dels Pastorets, que vaig fer sobre textos de... que vam treballar alhora amb en Jordi Galzeran, i he dit que estrena perquè era el Cor Vivaldi, que és el que va encarregar, ho ha fet moltes vegades, però amb un quintet. I en aquesta ocasió, doncs, ho farem amb l'orquestra de Liceu i jo tocant el piano.
Molt bé, escolta'm.
O sigui que imagina't, l'assaig general coincideix amb l'assaig general també de Sant Cugat, i al matí, vull dir que no podré anar, i llavors aniré directament al concert.
Sí, que a la tarda et veurem.
Sí, sí, home, i tant, no m'ho puc perdre.
Bueno, home, això és bo perquè, esclar, és que no pares. Jo sempre comento, quan alguna vegada doncs escric o parlem de tu amb algun concert, amb algun tipus,
sí,
jo recordo molt acompanyant la Victòria dels Àngels aquí a Sant Cugat, amb aquell concert que dins allà del seu acomiadament.
Sí,
I
a més es va inaugurar l'auditori
amb un concert d'elles. Sí, exactament. Sí. Doncs, i jo penso que tu que tens aquesta multifaceta, aquesta versatilitat, que amb alguns els hi pot semblar excessiva, i a mi em sembla precisament característica d'un tipus de músic complet, perquè jo penso que si en aquest moment Mozart vivís, faria música de pel·lícules.
Sí, clar, jo sempre penso que tu has de buscar el teu sector de públic, no? Però has d'intentar viure de la música. No pots només pretendre que et subvencionin els diners públics, no? Per tant, has de buscar la vida. I, doncs Mozart o els barrocs estaven promoguts doncs per l'aristocràcia o per l'església, i ara nosaltres, doncs, el que ens dona feina moltes vegades són les productores de cinema, de teatre, de televisió.
Que tu tens una característica, per exemple, la música de televisió, que fa una cosa com és el leitmotiv, no? Suposo que et deuen dir demanar un leitmotiv determinat per un personatge,
sí,
que surt en aquell moment, i que l'espectador automàticament que senti aquella música ja sàpiga que vol dir que sortirà fulaneta o fulaneta, no?
Sí, és veritat que, a veure, la televisió no és com el cinema, vull dir que ets una peça d'una cadena molt llarga, que hi ha, per exemple, el muntador musical, que també ha de ser, o sigui, que no és la música que fa el compositor, no la sincronitza ell mateix, sinó que va fent músiques, i hi ha un muntador musical que sí que la sincronitza, les posa, etc. Però jo sí que sóc una mica de la vella escola de fer bandes sonores amb leitmotivs, perquè avui en dia ja no, això no es fa servir massa. Però com que les grans bandes sonores de Hollywood les van les van crear gent que venia normalment del règim, bueno, vull dir, fugint del règim nazi.
El Korngol, per exemple, seria un personatge característic, no?
Això mateix, és clar, i hereu de l'òpera wagneriana i straussiana. Vull dir que llavors va crear aquestes bandes sonores que són com òperes, però que en comptes de cantar, doncs els actors parlen. I a mi m'agrada molt aquesta tradició, la veritat.
La música clàssica.
Que crec que a més es funciona molt bé. Ara, avui en dia, en canvi, es treballa molt per, com per seqüències, no? Vull dir, o sigui, que diguem-ne que a vegades les seqüències... Per això a mi no m'agrada massa, perquè són intercanviables, no? Hi ha escenes d'acció que et sonen igual a totes les pel·lícules. Però bueno, mira, la cosa va evolucionant, no?
És difícil la pregunta que et faré ara, eh?
Ah, d'acord. A veure.
No, dintre de la música, dintre del que fas, de la varietat que fas,
sí.
Què és el que t'agrada més? Cambra, piano, el gran teatre musical?
Sí.
On t'hi trobes millor, tot i que m'imagino que, com passa sempre,
sí,
amb cada cosa trobaries fills predilectes.
Ah,
no?
Exacte. Bé, a mi m'agrada... M'agrada tot el que faig, eh? Si no, no ho faria. A vegades, per exemple, em demanen doncs, si que dirigeixi jo una orquestra o obres meves, jo sempre dic que no, dirigir no. No és una cosa que no tinc caràcter per fer. Per tant, el que faig és perquè m'hi sento segur i perquè m'agrada. Ara, per exemple, si poguéssim concretar de música aplicada entre cinema, televisió i teatre, doncs m'agrada molt més el teatre, perquè és una cosa molt viva, que treballes amb els actors allà en directe, que tot es fa en el moment, que cada dia és diferent, mentre que el cinema i la televisió, doncs clar, tu arribes a fer la música quan ja tot està gravat i no tens el contacte amb els actors. De tota manera, clar, a mi el que m'agrada com a músic de formació, diguem-ne, clàssica i acadèmica, és el concert, o sigui que toqui repertori d'altres autors, vull dir que continuo tocant Chopin i Beethoven, etc. Doncs això m'agrada molt, i el contacte tant amb obra meva com amb obra de repertori. Però és veritat que quan toco obres meves em sento molt més còmode perquè, i més relaxat més aviat, perquè no tens la pressió de la comparança, no? Que quan toques una sonata de Beethoven, és clar, hi ha moltes més versions que la gent et pot comparar i per tant criticar, no?
Això és una bona...
Sí.
És un bon pensament. Doncs Albert Vinogat, t'agraeixo molt aquests minuts que ens has dedicat.
Molt bé.
Aquesta font d'aigua viva, aquesta cantata de Nadal que veurem el diumenge i que espero que puguis arribar també a estar allà present.
I allà hi seré, i tant.
Perquè rebis segurament els aplaudiments del públic que estarà molt content de l'obra, estic convençut d'això. I aquí tindrem ocasió de parlar-ne més.
Molt bé.
Moltes gràcies, Albert.
A vosaltres.
I fins el diumenge.
Fins diumenge, gràcies.
A tu. Adéu.
Quedem aquesta tarda?
Sí, anirem al restaurant Charlotte. Has de tastar la nova cervesa que fan. Hildes es diu.
Ara fan cervesa?
No tan sols fan una cervesa artesanal, sinó que, a més, és boníssima. No he tastat res millor. Pots triar entre quatre varietats diferents. A partir d'ara, el nostre punt de trobada és el restaurant Charlotte, a l'Avinguda de les Corts Catalanes 7 de Sant Cugat.
Per Nadal, a casa mai no falta l'escudella i cardolla. I el pollastre rostit?
Doncs a casa aquest any faré un bufet de canapés i marisc.
Però a taula, sempre a Corbera.
Perquè és tradició, perquè és innovació. A Merry
Christmas. Torrons, dolços i fruits secs, Corbera. Som tradició des de 1942. I ara també a Sant Cugat, a Santa Maria 43. Corbera us desitja bones festes.
91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
l'aria bionda e calda vola. Diamo.
El proper dissabte, dia 20 a les 5 i mitja de la tarda, al Silo de Mercantic, la companyia La Muscària presenta Els colors de la Mediterrània. I per parlar-ne tenim aquí a un dels components d'aquesta companyia, en Roger Casadellà. Roger, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, jo també, que hagués vingut, finalment.
Finalment.
Finalment. De tota manera, no et preocupis, perquè hi haurà, espero, diverses ocasions perquè això pugui ser més sovint. A veure, jo tinc aquí la fitxa artística de l'espectacle. Em diu que els titellaires són Roger Casadellà i Laura Viladric.
Correcte.
Que les titelles les ha fet Bufallums. I Bufallums sou vosaltres mateixos o no?
No, no, Bufallums és, en aquest cas, és una empresa, un taller de titelles, que són ells qui les han fetes.
I a veure, explica-m'ho de la Muscària. Perquè, a veure, jo tinc la Manita Muscària. La pues... Muscària ve una mica d'un cert aire al·lucinogen?
Bueno, una miqueta bé, de la Muscària en surten els fullets i el món imaginari, doncs una miqueta amb aquesta companyia, doncs volem fer que també sigui una entrada en el món imaginari, però aquesta vegada en lloc dels bolets, sinó a través de les històries que expliquem.
Sí, per quan has d'aprendre alguna cosa, el que a partir de la vista i a partir de l'oïda, els nens, perquè ho dediqueu sobretot als infants, tinguin l'entrada en un món que pot ser, de certa manera, al·lucinògic, en el bon sentit, en el sentit positiu de la paraula.
Exacte, en el sentit positiu d'un món d'imaginació, un món on tot és possible, un món on te posen coses al·lucinants i divertides.
Espera, Els colors de la Mediterrània. Explica'ns una mica què és Els colors de la Mediterrània.
Doncs és un espectacle... S'ha de dir que és un encàrrec de cooperació de l'Ajuntament de Sant Cugat, un encàrrec que ens varen fer per Festa Major, de cara d'intentar, a través dels contes, explicar la diversitat cultural centrat a la Mediterrània, però podria ser extensiu a tot el món. La diversitat cultural una miqueta vol explicar que som d'un lloc que aquí hi ha gent que ve de tot arreu i en el fons que tot aquest tot arreu, per exemple centrat en aquest tema de la Mediterrània, doncs que hi ha gent de tot arreu amb coses diferents i amb coses que en el fons ens assemblem molt, no? amb costums i maneres de fer, doncs, que són comunes i al mateix temps són diferents, i que una miqueta aquí està la gràcia de tot plegat. I els colors, doncs, a l'hora de nosaltres fer el desenvolupament d'aquest encàrrec, doncs vam voler-ho jugar amb aquesta part visual, no? De dir, bueno, doncs la Mediterrània té tot un seguit de colors que representen tota aquesta diversitat, que no s'entendria una Mediterrània si només tingués un color, sinó que els necessitem a tots perquè estigui completa.
I a més feu servir, d'alguna manera, comenceu amb una frase que és molt més famosa, el tercer llibre més editat de tot el món, i dieu, i ara dibuixa'm el mar Mediterrani. Per quan des d'aquella fase que tots coneixem de i ara dibuixa'm un xai.
També surt, perquè el petit príncep és una miqueta el personatge conductor d'aquesta història. Sí, en el llibre és el petit príncep que ens endinsa en el seu món. Aquesta vegada és al revés, és el petit príncep que s'endinsa en el nostre món, en el món més proper, que és el del mar Mediterrani. I llavors és a través d'aquest viatge que anem descobrint diferents històries del mar Mediterrani, i cada història ens aporta un color d'aquest quadre que ha de dibuixar el petit príncep.
També hi ha, per tant, un aviador.
Hi ha un aviador que és una miqueta el personatge que lliga al principi i al final de la història.
Que ensenya els colors o veu els colors precisament perquè vola.
Bueno, l'aviador és aquell personatge del conte que en veure's impossibilitat de poder dibuixar el que li demana el petit príncep, ha de resoldre-ho de manera imaginativa, buscant una nova manera de dibuixar, i és aquesta que li planteja. Com que ell no en sap prou de dibuixar aquest mar Mediterrani que li demana el petit príncep, doncs li dona el blau i li diu, mira, espavila't i busca la resta.
Escolti, senyor Roger, jo és que sóc una gran amant dels espectacles infantils, perquè vostè ja sap que...
Em diré quan... que porta els nebots, Isabel.
Els nebots, no, però els nebots és l'excusa per poder-hi anar. Ah. Saps què vull dir? A mi el que m'agrada és anar-hi jo, perquè ja ho sap que quan ens tornem grans no ens tornem com nens i tornem a recuperar totes aquestes coses. Jo li volia preguntar, vostès ja havien fet altres obres, eh que sí? Jo ja els havia seguit amb altres coses que havien fet, per Nadal, els Pastorets, no? També han fet...
Bueno, com a companyia La Muscària hem de dir que és el segon espectacle.
El segon espectacle.
Que havíem fet un Toni Guida, un espectacle també de titelles, però aquesta vegada amb música en viu, violí, violoncel, que havíem fet a Mirasol, el vam estrenar.
Sí, ja havia vist Toni Guida, que és el conte de les llaminadures.
De la caseta de xocolata.
De xocolata, ai sí, que bonics aquests contes.
Aquest espectacle, I... perdona.
Sí, faci,
Isabel,
digui.
Isabel, aquest espectacle que feu ara al Siglo, vau representar a diferents llocs i el teniu previst per representar. Quin és els llocs que habitualment ho feu?
De moment estem arrencant, perquè s'ha de dir que la companyia La Muscària és una companyia molt jove,
com tu,
molt com jo. Vull dir, com a companyia neix ara, els dos components una miqueta teníem trajectòries a altres bandes i ha sigut ara que ens hem ajuntat per primer amb Toni Guida i ara amb els Colors de la Mediterrània, i per lo tant ara estem en aquells primers moments que passen totes les companyies, que és buscant una miqueta de llocs per actuar. Sí que es podrà veure més endavant dintre la programació de Nadal que munta l'Ajuntament doncs, aquests dies, també la podreu tornar a veure.
Està en aquest moment a dintre la programació? Està ja?
Sí, em sembla que és el dia 29.
Però saps, a Casa Cultura o...?
A la Carpa.
A la Carpa.
Sí, allà al circ.
Sí,
a la Carpa de la Plaça del Rei.
Ah,
allà dintre. Sí,
sí. Sí, home, allà estarem també molt bé.
A Isabel també hi anirà, segur.
I tant, jo ja hi vaig cada any. Sí,
molt
sí.
Bé. Bé que en la presentació que feu que també hi ha música en l'espectacle. La Laura Viladric toca el violí?
Sí, toca el violí. Ella de professió és músic i a part d'actriu i ara ens, en alguns moments de l'espectacle agafa el violí i interpreta un parell de peces.
Quina reacció teniu dels nens? Perquè apunteu a partir de 2 anys.
Doncs...
O és una mica...
Això de posar flexible. Això de posar les edats és una miqueta complicat, la veritat. La reacció és molt bona al públic infantil. Els nens aconseguem que s'emocionin, que passin por, perquè en aquest espectacle també hi ha moments de por, perquè hi ha un personatge dolent que se'n diu l'Oblit, que apareix i...
Que segur que va de negre.
No, va de gris.
Bueno.
Va de gris perquè potser és aquest color que hem representat sempre com el color de la uniformitat, no? Que en el fons també és un color bonic, però... I llavors això, els nens reaccionen bé, quan passen por, s'emocionen, aplaudeixen, riuen, i... La reacció és bona, estem molt contents del treball i que hem realitzat i que la resposta per part dels nens i pels pares sigui molt, molt bona, molt positiva.
Bueno, teniu en aquest moment, teniu dos espectacles, has comentat, en teniu algun altre que estigui doncs, gestant-se i que en aquest moment el tingueu al cap encara que no el tingueu definit?
No, en aquests moments primer ens cal consolidar aquests dos projectes fent aquella part, perquè s'ha de dir que com a gent que ens dediquem al teatre no només assagem i actuem, sinó que som managers, som comptables, som venedors, descarreguem i descarreguem furgonetes, arreglem locals per poder-hi encabir tot el nostre material, fem de tot, vull dir, un dia podríem parlar-ne de tot el que s'ha de fer, anem a la Cambra de Comerç, aprenem a ser autònoms.
Però Roger, de manera, esteu fent el que feien al principi del teatre,
sí,
ni més ni menys.
Ni més ni menys, però una miqueta, jo penso que ara és una miqueta més burocràtic i per tant una miqueta més complicat.
Clar, teniu més problemes, no és allò ni del còmic o de la llengua que es quedava una llengua del poble, ni de la comèdia de l'altre que es posava al mig de la plaça.
No, és ara si història. Poses al mig de la plaça te'n pots anar amb una multa. Per tant, val més que fer les coses bé, tindre tots els autònoms pagats, les IVAs, les retencions i tot plegat, que s'ha de també aprendre a fer i fer perquè... I sobretot, bueno, aconseguir bolos, i que és el que ens dona de menjar.
Home, doncs esperem que els tingueu molts.
Moltes
des d'aquí us ho deixem nosaltres. Isabel, vagi a veure aquest espectacle.
I tant, jo ja li dic que
no,
ja hi he anat.
No, vostè va veure l'anterior.
Aquest, sí, ja ho sé, ja ho sé.
Com és? És que sempre em contradiu.
Però és que vostè també hi ha d'anar.
Jo també hi haig d'anar, però, escolti'm, jo a vegades penso que m'agradaria estar tot arreu. A vegades m'ho diuen. I és mentida. No és mentida, ja m'agradaria a mi. Roger, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres per haver-nos convidat.
I, com dic, esperem que sigui més sovint, perquè tinguem coses que poder comentar, com aquesta i d'altres. Mm-hmm. Perquè, a més, també tinc entès que tu, en aquest cas, dirigeixes un espectacle que també es fa aquest cap de setmana.
Sí, aquest cap de setmana jo faig doblete, que se'n diu. O triplete, perquè...
Que és un pallasso, sí. De Sant Cugat.
El dissabte a 9:15, a Torreblanca, s'estrena el Carlos, que és un actor i pallasso d'aquí Sant Cugat, que després de fer un viatge, podríem dir una miqueta iniciàtic per Sud-amèrica, ha tornat carregat d'idees i de propostes, i el dissabte a la tarda presenta el seu primer espectacle en solitari com a clown, en el qual jo hi participo, he fet la direcció d'aquest espectacle, i on serà també una cosa ben interessant i diferent, un espectacle de pallassos per adults, que moltes vegades tenim entès que els pallassos són per nens, i no és veritat, els pallassos també són per adults, igual que les titelles, a veure si amb la mostalla...
És que d'adults pallassos n'hi ha molts, també.
Això també, però són altres tipus, eh?
Sí, sí.
I de titelles també.
També, també.
Això en Tortí Poltrona m'explicava un dia que ell, quan va començar, tenia públic adult, perquè ho feia pels adults, i a mesura que anava tenint doncs, més projecció, va començar a entrar-hi els nens, que ell, en principi, no ho feia pels nens. I ara diu, finalment, hi ha adults i nens. A veure, vosaltres amb l'espectacle que presentareu el diumenge, jo tinc la sensació, pel poc que he vist, que esteu reproduint els jocs infantils. Esteu reproduint el fet de quan devies... Jo t'imagino a tu, de petit, muntant-te unes històries que, del fons, ara en aquest moment les has projectat i les fas amb gran.
Això que dius és molt cert, vull dir, és molt realitat. No només amb aquest espectacle, sinó amb espectacles meus de contes, perquè faig molts espectacles de contes, i jo em sento moltes vegades jugant el que jugava quan era nen. Tinc espectacles de circ, un espectacle de contes de circ, que em fa molt de riure veure com els nens aplaudeixen amb un ninot que aixeca unes rodes perquè és un forçut, i em fa gràcia perquè jo és les tonteries que feia per casa, fer-me malabaristes amb filferro i fer-los baixar per una corda, però ara ho poso davant d'un públic i la gent s'emociona i aplaudeix. I faig exactament el mateix. Sí que hi ha una miqueta molt del meu joc de quan era nen.
Ja m'ho imaginava. Roger, moltes gràcies per viure, t'ho repeteixo, i ja ens veurem, segur.
Moltes gràcies.
I molta sort.
A vosaltres també.
Gràcies.
Gràcies.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
Ai, que bonic això, les titelles, tots els espectacles, ara que ve Nadal, que fan tantes coses, oi? El senyor Eduard,
no,
un dia d'anar a veure coses, ve de gust, tancar-se als teatres,
sí,
després després del dinar de Nadal, allò païnt allà amb una bona butaca, al teatre amb els llums tancats,
Però el dia de Nadal no,
Sí, pastorets, pedra i sang, el que convingui.
Sí, però jo no, el dia de Nadal jo em quedo a casa.
Vostè queda a casa.
Sí.
Bueno, miri, sap què? Es pot quedar a casa mirant pel·lícules de Nadal, que avui volia parlar d'això, perquè l'altre dia em vaig quedar mitges, jo sap que sempre em quedo mitges jo, I volia parlar de les pel·lícules de Nadal, eh? Allò que dèiem, te'n recorda que vam començar parlant
sí,
de Cuobadis?
Sí, sí.
Cuobadis, amb el Robert Taylor, que portava talons. Sap que portava talons, sí. Veu que era molt baixet? Era més baixet que la Deborah Kerr, i va dir, jo no puc quedar més avall. I li van portar talons.
Més baixet que el criat, aquell que feia de criat, el Ursus, aquell que es deia Ursus, aquell potser sí.
Ursus, aquell que era el gegant, aquell que és el fiel de la Deborah Kerr.
El criat de la Lícia.
Ai, sí, Lídia, que maca és aquella pel·lícula. I el Nerón, que ui, no s'ha vist mai un Nerón com meva. Aquell, el Peter Ustinov. I després n'hi ha una que també m'ha agradat molt, que és aquella de Nadal, també Ben-Hur.
Home!
Ben-Hur, amb el Charlton Heston.
Home!
A mi hi ha una escena de Ben-Hur que, escolti, quan la miri penso en el que li estic dient. L'escena de les galeres.
Ah!
Tara, ta-tara! Tara, boja de ataque, tara, tara, i van avançant, i van augmentant el ritme, sí, i n'hi ha un que és sec, petit, allà sec, amb barbut, mira, que surt disparat.
Fora.
Fixi-s'hi, que van posant els remos i surt disparat, molt maca aquella pel·lícula. El Charlton Heston, però aquest noi es va espatllar després.
Per què?
Home, perquè clar, amb allò d'haver de fer Ben-Hur, com que sempre havia d'estar doncs a la defensiva i ho va passar tan malament ben fent ur... Ai, perdó. Miri quin joc de paraules que fer que no podria repetir ara.
No.
Fent Ben-Hur, fent Ben-Hur, va quedar traumatitzat, que després volia anar protegit i per això va fer tot allò del rifle.
Ah.
Sap? I després aquella que bello és vivir.
Oh, que maca.
És maca, però escolti, jo el James Stewart, jo què vol que li digui? Aquell no. Home, som aquell posat de trist, sempre no. Tan trist. És un insult a les bibliotecàries, aquella pel·lícula.
Per què?
Home, perquè quan ell pensa que tot sortiria malament, que ell pensa que tot va malament, ella és bibliotecària.
Ah.
Ella porta una vida trista i li van posar pobres bibliotecàries.
És veritat que surt de la biblioteca i ell va darrere i veu com està.
Clar, representa que... Sí.
Aquell àngel una mica de mala fe, per
sí,
això, eh?
Sí, sí, sí. Eren altres temps. I les mujercitas.
Oi, és veritat.
Amb aquells vestits que semblen estovalles de quadros.
Oh, és veritat.
Que macos. Amb, i Navidades Blanques.
Navidades Blanques, també.
Amb el Bing Crosby.
I
aquell home tan orellut i tan bon cantant.
I la tieta del George Clooney.
A qui era la tia?
Rosemary Clooney.
Ah, sí,
la
però
rosa.
Qui és? Aquella, quina de les dues?
La rosa.
La seca o l'altra?
La més així...
La més despampanant.
Exacte.
Ah, miri. Oh, quina veu. Just like the world. És una pel·li que no neva i al final neva.
Sí.
L'alegria és que neva. Jo el dia 24, senyor Eduard, ja m'assec davant de la tele... Sap? I vaig mirant pel·lícules i llavors van passant els parents, els veïns van passant, em van portant torrons, polvorones i ja fins passat Sant Esteve que no m'aixeco del sofà.
O sigui, anar menjant i anar veient pel·lícules.
Sí, de cine de Nadal. És que aquest cine de Nadal sí que era bonic. En canvi després ara, més endavant, als 90, van començar a fer aquelles pel·lícules de Un reno en Nueva York, Un Santa Claus muy loco, Sol en casa por Navidad, Un papà muy estresado d'un que va buscant una joguina.
I tant.
I aquestes de Nova York i de posar el Santa Claus allà al mig no m'agraden.
Clar, perquè abans ho feien la cosa de Roma, la cosa d'Israel, el fet del naixement, del Crist i
la
tot això.
La cosa clàssica, basada una mica en la Bíblia, també, home.
Els
I
àngels.
Després, sap què s'ha posat de moda, ara?
No.
Ara s'ha posat de moda per Nadal fer pel·lícules d'aquestes d'éssers fantàstics, oi? Aquesta de monstruos, de nanitos i tot això.
Això no m'agrada.
A mi tampoc. Aquesta setmana han fet allò de l'anell. Com es diu aquella?
El senyor dels anells.
Aquesta, que escolti, miri. Miri que hi ha ràtula i... Hi ha ràtula de pel·lícula filmada. Eh?
Sí.
Miri que hi ha minuts i hores de cinta allà i no l'he entès mai, aquella pel·lícula.
Hi ha tres pel·lícules i hem fet tres del Hobbit. La diferència és que el senyor dels anells novel·la, la primera...
Sí.
És un tomo important.
Jo el tinc per aguantar la taula.
Però en canvi Hobbit només té 120 pàgines i també hem fet tres pel·lícules.
Ah, sí, és que jo no ho sé. Jo sap que... Miri, ara ja se senten els monstruos.
Mira com
ja, i surt aquell, sí, surt aquell que em fa tanta por, que és una barreja del Pujol i el Piqué, aquell de mi tesoro, eh?
És veritat.
I després hi ha els orcos.
Els orcos, que a mi em recorden també a la Camacho, els orcos.
Els orcos,
que sí.
Veus, no hi havia pensat jo.
I el, aquell que es diu Mortero, Morter, que està casat amb l'Ariana Gil.
Sí.
Oi? Bueno, ja veig que hi ha Morten un munt de coses, però jo aquesta pel·lícula no l'he entès mai. Jo crec que és com els pastorets, però de la versió de Nova Zelanda, perquè aquest noi que la va dirigir de Nova Zelanda.
En Patrick Jackson.
Clar. Bueno, doncs escolti, ens quedarem a casa i si convé, doncs posarem això de l'internet i mirarem les pel·lícules clàssiques de sempre.
Doncs vinga.
Molt bones festes a tothom.
Espera, que encara ens despedirem.
Ah,
ah, bueno. Ai,
ai, sí.
Parlem de l'agenda i comencem per Eva Hierbabuena, que presenta un espectacle que es diu Ai! O sigui que, clar, no podia ser d'altra forma.
Ai! Així, eh?
Exactament. Això al Teatre Auditori. Irem el divendres, a les 9. I després, el dissabte, tenim Conversaciones con Mamá, de Santiago Carlos Oves, només ni menys que amb Juan Echanove i la Maria Galiana.
Oh, sí, m'agrada molt.
Això pot estar bastant bé, eh? Sí. Una comèdia normaleta, suposo.
Bé, bé, però
veure els dos pot ser interessant.
Sí, sí, sí.
I després, com dèiem, amb tot el programa hem dit abans, el dia 21 o diumenge, a les 7 de la tarda, tenim la cantata de Nadal, que com hem explicat i ens hem parlat amb part dels protagonistes, amb l'amic Albert Guinovar com a compositor, la Marta Angelat que recitarà, i en Jordi Pàmies com a autor dels poemes. I ara sí, ens hem de despedir.
Ai,
hem de felicitar el Nadal a tothom i dir una cosa.
Digui'm.
Que no tornarem fins al dia 8 de gener.
Sí, el Reis tornarem a venir. Per Reis tornarem.
Exacte.
Aquest serà el gran regal, que tornarem a passar Reis.
Bon Nadal, amics.
Bones festes a tots.
El 25 de desembre, fom, fom, fom. Ara escolto un minyonet, rosi blanquet, rosi blanquet. Fins a la Verge Maria, n'és nat en una establia, fom, fom, fom. Ara escolto un minyonet, rosi blanquet, rosi blanquet. Fins a la Verge Maria, n'és nat en una establia, fom, fom, fom.